Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Bona tarda. Benvinguts al Tot anirà bé. Comencem, com tots els dies, a la sintonia de Ràdio Estel, aquestes 3 hores de ràdio en les que avui ens arriben més que mai ja les olors característiques d'uns Nadals que no seran gens característics, d'altra banda, i que ens obligaran a tornar a posar-nos les mascaretes, limitar el número de persones i estar com a màxim a la 1 de la matinada a casa, encara que sigui el dia de Cap d'Any. Ara en parlem de tot plegat. Abans, fem un cop d'ull, com sempre, al temps, de cara a les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda. Nuvolositat variable aquesta tarda arreu de Catalunya després d'un matí amb força núvols. A poc els núvols es van trencant, tot i que la boira no acaba de marxar del tot a les comarques del Pla de Lleida, on hi ha més clarianes cap a les comarques del Pirineu i unes temperatures que avui es mantenen semblants a dies anteriors. La previsió, però, de cara als propers dies canvia una mica, especialment demà divendres, amb núvols a tot Catalunya, amb boires a les comarques de l'interior, que s'aixecaran cap a migdia, i això sí, amb precipitacions. Demà haurem de tornar a agafar el paraigua. No seran grans precipitacions, grans pluges, però sí que podrà ploure a qualsevol indret del país una cota de neu al voltant dels 1.700 metres. Obertura de clarianes de cara a Nadal i Sant Esteve, amb possibilitat d'algun ruixat al Pirineu de Lleida, i les temperatures, tant demà com els propers dies, sense canvis importants, nits fredes i temperatures diurnes entre els 10 i els 15 graus.
Gràcies, Jordi. Tot això que dèiem ara fa un moment és ja una realitat, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi donat llum verd a les mesures anunciades pel govern. Malgrat la Fiscalia havia expressat el seu desacord, finalment el TSJ ha avalat el toc de queda que tindrem a Catalunya des de la 1 i fins a les 6 de la matinada. I també les limitacions que marcaran les trobades personals, que, com saben, es situaran en 10 persones. Tot plegat entra en vigor aquesta mitjanit, i no només això, també a partir de demà haurem de tornar a portar la mascareta als exteriors, malgrat els experts asseguren una i una altra vegada que estem davant una mesura més efectista i estètica que no pas necessària. De fet, avui al govern de Pedro Sánchez li han plogut les crítiques per aquesta mesura. En qualsevol cas, aquesta obligació ja ha estat aprovada pel Consell de Ministres Extraordinari i, com dèiem, entrarà en vigor demà divendres. El president espanyol parlava avui que aquesta acció estarà acompanyada per una forta campanya que té com a objectiu subministrar la tercera dosi de la vacuna al major nombre de persones possible. En un moment parlarem de tot plegat dins el nostre temps de tertúlia avui amb Ivan Marstà, Ivan Condés i Rodrigo Martínez. Malgrat tots aquests titulars no són precisament positius, sí que és possible trobar aspectes de l'actualitat d'aquest 23 de desembre que ens poden alegrar una mica el dia. De fet, la bona notícia d'aquest dijous l'hem situat en una iniciativa que respon a una idea de la coneguda actriu Cristina Brondo, un mercat de Nadal en el que participaran actors, presentadors de televisió, gent de l'esport i també gent de la moda, que donaran tot d'objectes personals i que els beneficis aniran a parar a diferents ONGs. Cristina Brondo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Enhorabona, abans de tot, per la iniciativa, eh?
Moltíssimes gràcies.
Perquè feia temps que et rotava pel cap, això, no?
Sí, la veritat és que portava ja 3 anys amb aquesta idea, però amb tot el tema del Covid i tal, doncs no ens atrevíem i, bueno, aquest any hem dit, va, sí, fem-ho. I és veritat que bueno, doncs ha vingut menys gent del que ens hagués agradat, perquè suposo que hi ha por i tal, però tot i així va ser tot un èxit, i sobretot doncs, ja hem instal·lat el mercat solidari a l'Uran, que repetirem segur cada any.
Ah, magnífic. Quins són els objectes que la gent ha pogut tenir accés? Perquè sí, ens anem fent a la idea, Cristina.
Doncs ha sigut sobretot, han obert els seus armaris actrius com Macarena Gómez, Itziar Castro, Alaldo Comas també, Lares Teixidor, Gemma Mengual, Thaís Enríquez, la Elsa Anca, el Peter Vives, i òbviament jo mateixa també, que hem obert els nostres armaris, i la veritat és que doncs, hi havia de tot, hi havia roba que era doncs, per anar pel carrer i normal, però també hi havia doncs, roba de fotocall meravellosa de la Macarena Gómez, per exemple, que té un estirazo que no vegis,
sí.
I després doncs, gent que venia doncs, perquè li feia gràcia, no?, tenir alguna prenda o alguna cosa d'aquesta actriu, o d'aquest periodista, de la Laia Ferrer, també teníem cosetes. I després també hi havia sabates, polsos, i després les diferents ONGs i fundacions portaven doncs, merchandising que tenen, doncs ja bé sigui polseretes, collarets, unes neules boníssimes de Sant Joan de Déu...
Hola, Cristina? Ui, doncs ens ha anat la comunicació. Unes neules boníssimes de Sant Joan de Déu han estat les últimes paraules de la Cristina Brondo i el primer que hem vist avui quan hem arribat a la ràdio, perquè efectivament nosaltres també tenim unes neules boníssimes de Sant Joan de Déu. Un fil conductor, clarament, Cristina, entre la vostra iniciativa i el dia d'avui a Radio Estel, no?
Pues mira, que la veritat és que jo realment ja feia temps que pensava en fer-ho, però quan s'ha muntat tot i hem vist la resposta de la gent, hem vist que és supernecessari fer un consum responsable.
Clar.
I que fent coses tan normals com comprar regals pots estar ajudant amb una altra persona, a més, que, pues, imagina't, quilòmetre de quilòmetre zero total, saps?
Sí,
vull dir,
clar,
tot
clar.
Queda a casa, tot és d'aquí, són fundacions i associacions petitones que necessiten molta ajuda i que fan una feina meravellosa.
És per això que és una feina meravellosa que hem volgut situar aquesta acció de la Cristina Brondo a la portada absoluta del nostre programa d'avui. Em permetran que digui que cada dia ens agrada més la Cristina Brondo. Cristina, que tinguis un Nadal magnífic. Moltes gràcies, eh?
Moltes gràcies, de debò, per fer ressò, perquè nosaltres no sabíem molt bé com aniria això i estem supercontents, però sobretot de la rebuda de la gent, i gràcies a tots els periodistes com vosaltres que ens heu ajudat.
Faltaria més.
Moltes gràcies i bon Nadal.
I l'any vinent més. Gràcies, Cristina.
Exacte.
Adéu, bona tarda. Adéu. I bon Nadal. Adéu. Les 3 i 8 minuts. És dijous, és 23 de desembre de 2021 i aquí estem, la gent del Tot anirà bé. Ja els dic que demà també hi serem, però en un format diferent, ja que demà el que farem serà aprofitar que la majoria de vostès, m'imagino, estaran a la cuina preparant el caldo i els canelons de l'endemà. Una mica tot el que cal, el que farem serà recordar alguns dels bons moments que hem viscut durant aquests 73 programes. Avui fem el programa 73 aquí a la sintonia de Ràdio Estel. En uns minuts obrirem la nostra tertúlia, ja els dic ara que avui tindrem Alicia Romero, és la portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament, i és una presència molt interessant perquè amb la senyora Romero podrem parlar de la reactivació d'aquests nous... del que són els ens que depenen del govern de Catalunya. Estic pensant a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, la Sindicatura de Greuges, en fi, una mica tot això. Ara en parlarem d'aquesta història i també dels pressupostos. De seguida, dins la nostra tertúlia, avui amb l'Ivan Condés, Ivan Mercè i Rodrigo Martínez. Abans saludem Sílvia Muñoz. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda.
I així la Sílvia també se n'assabenta de tot allò que passa des d'ara i fins a les 6 a la sintonia de Ràdio Estel. És el sumari del Tot anirà bé. Núria Ros, què tal? Bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
Ho he intentat arreglar. És que m'havia saltat el sumari. Un moment, Sílvia? Un moment. Núria, què passa avui al programa?
Mira, doncs avui un dels noms del programa és el d'Elisabet Bach, la que és l'actual presidenta de Pimec Autònoms. Avui estarà en directe al Tot anirà bé per fer balanç de la situació actual d'aquest col·lectiu. Un col·lectiu, per cert, altament perjudicat per la pandèmia. De fet, les dades així ho apunten. El 70% dels autònoms no saben què és la recuperació econòmica i un 30% no esperen recuperar-se fins al 2020. 23. Quin és el futur d'aquests treballadors? A partir de 4:45 en parlem amb la presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, i també amb el professor Gonzalo Bernardos, que a més ens farà un resum econòmic d'aquest 2021. Per cert, que avui també és el torn del filòsof Antonio Fornés. A les 4 i a 48 hores de la celebració del Dia de Nadal, ens vol parlar de la importància del cristianisme i de la figura de Jesús en unes dates tan assenyalades com aquestes. I avui, per acabar, parlarem de la influència que té la llum en les nostres vides. Ho farem de la mà del psicòleg en rendiment i son, Oriol Mercader, que avui també ve acompanyat del divulgador científic Alberto Fernández, que ha assumit el repte de condensar la història de l'univers en un any de calendari, una manera molt gràfica de descobrir la de coses que van arribar a passar abans que apareixessin els primers homínids.
No, no, nosaltres hem arribat fa una estona, com qui diu, no? De veritat, els hi recomano molt la secció, tot el programa, no? Però la secció amb la que posarem el punt final avui al Tot anirà bé, perquè és realment un exercici curiosíssim el que ha fet l'Alberto. Ara sí, Sílvia, déu-n'hi-do, estem arribant al Nadal, però déu-n'hi-do com tenim l'actualitat informativa, no?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Per on ho encapçales avui, això?
Doncs mira, comencem perquè una notícia de fa escassos minuts, que el govern espanyol tanca l'acord per la reforma laboral amb l'aval de la patronal COE, UGT i Comissions Obreres. El pacte arriba després de 9 mesos i mig de negociacions amb els agents socials. I abans ho avançaves, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala totes les mesures presentades pel govern de Catalunya per frenar l'augment de contagis al territori català. Aquestes mesures entraran en vigor a partir d'aquesta mitjanit i duraran 14 dies, és a dir, fins al dia de Reis també inclòs. Tot això el dia en què s'ha registrat el pic màxim de contagis des que va començar la pandèmia. A les portes de Nadal, el Departament de Salut ha notificat més de 13.000 contagis. Pel que fa a l'hospitalització, hi ha més de 1.300 persones ingressades, de les quals 356 ocupen el llit de crítics, que són 13 més que en el darrer balanç. Salut ha informat de 38 defuncions més. I a totes aquestes noves restriccions se li ha de sumar que Moncloa ha aprovat aquest dijous també la mascareta, que tornarà a ser obligatòria a l'aire lliure a partir de demà. La ministra de Salut, Carolina Darias, ha manifestat que es tracta, però, d'una regulació que fins que millori la situació actual. El Parlament de Catalunya també ha donat llum verda als pressupostos per al 2022, amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, amb l'abstenció dels Comuns. Són uns pressupostos que eleven la despesa a un valor rècord de 38 milions d'euros, un 17% més que els que estan en vigor ara mateix. I també parlant de pressupostos, Barcelona els ha aprovat els del 2022, que s'eleven també als 3.400 milions d'euros. El plenari ha donat llum verd aquest dijous als comptes amb el sí de Barcelona pel canvi i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Junts per Catalunya, Ciutadans i el Partit Popular han votat en contra.
Molt bé. Sílvia, que tinguis un bon Nadal. Si
igualment,
no,
a vosaltres.
Si no tornem a coincidir davant del micròfon. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
3 minuts, 2, de fet, i arribem a 3:45, un cop d'ull al més destacat dels digitals. Núria, en què ens hem fixat avui?
Mira, doncs avui et començo explicant que els Mossos d'Esquadra han detingut 12 joves per robar més de 100.000 euros en material escolar a diferents escoles de Mataró. Segons destaca avui el Nació Digital, l'organització va robar fins a 214 aparells electrònics en els quals hi haurien ordinadors, telèfons, càmeres fotogràfiques i tauletes. Les detencions van tenir lloc el dimarts i els investigadors els relacionen directament amb 14 robatoris amb força comesos durant el mes de febrer. La investigació, però, va començar el mes de març, concretament el dia 27 a les 4 de la tarda, quan van localitzar 4 joves que havien entrat a robar una escola de Sant Vicenç de Montalt. Quan els agents van identificar els joves, ells van fugir del lloc i només un d'ells, que coincidia i que era menor d'edat, va ser detingut. Per això, arran d'aquesta detenció, els investigadors van relacionar doncs, diverses persones amb l'arrestat i els robatoris comesos. Ara, com dèiem, ja han estat detinguts, concretament als seus domicilis de Mataró, per conflictes de robatori en força i pertinença a organització criminal. 5 dels arrestats van passar ahir a disposició del jutjat, que els va deixar llibertat amb càrrecs, i els 6 restants estan ara mateix en llibertat, pendents, doncs, de ser citats judicialment. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Més coses. Ahir es va celebrar una subhasta a París que ha acabat amb la venda del primer missatge de la història. El preu d'aquest missatge, d'aquest SMS, és ni més ni menys que de 107 euros, que ha caigut en mans d'un home del Canadà i que ha aconseguit, doncs, aquesta peça col·leccionista pels que són els grans amants de la tecnologia. En aquest SMS, com dèiem, és considerat el primer de la història i no és que hi trobem res gaire especial. Simplement es pot llegir el missatge de Bon Nadal, en anglès. Això sí, té història perquè el que el va enviar va ser l'enginyer Neil Papworth, que va ser el 3 de desembre del 1992. En fi.
Fa 4 dies.
Fa 4 dies. Diuen que cadascú es fa els autoregals que vol.
No, doncs, però és interessant veure com en tan poc espai de temps ha evolucionat d'aquesta manera, no? Tot el que són les comunicacions tecnològiques. El primer missatge, l'any 92, és veritablement al·lucinant.
I el preu, 107.000 euros, eh? Que he dit 107, no, 107.000
euros. 107.000
euros,
déu-n'hi-do.
Vinga, va, i ja per acabar, si bé ahir et parlava de les pel·lícules seleccionades pels Oscars, avui ho faig, però també amb cançons. El camí cap als premis Oscar va avançant i els preseleccionats ja tenen noms i cognoms, i un d'ells és el de la mítica Beyoncé. Com shake up this world. Ha estat preseleccionada, com deia, i ho ha estat a la categoria de la millor cançó original i que l'acompanyen grans artistes com Billie Eilish, Ariana Grande i també Sebastián Yatra, entre molts altres. I ara només, a aquestes hores, el que falta és conèixer la llista definitiva, que, com vaig dir ahir, es coneixerà el 8 de febrer i esperar, doncs, la gran cerimònia prevista pel 27 de març.
Molt bé, Núria, gràcies.
Gràcies a tu.
I ara, de seguida, obrim la tertúlia del nostre temps de ràdio, el nostre Tot anirà bé. Avui, com dèiem, comentem l'actualitat amb en Rodrigo Martínez, l'Ivan Marçà i l'Ivan Condés. Una pausa, tornem de seguida.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Cabo Cash, trobar a Capravo tots els productes de la llista de Nadal, encarregar-los i recollir-los quan es vulgui. Cabo Cash, fer-ho amb centenars de marques amb la segona unitat al 70% de descompte. Cabo Cash, poder gaudir sempre del Nadal junts. Capravo, així de bo.
Les Montses estrenen nova cançó i arriba amb força. Lliure com el vent
pels caps. Troba el nou single Lliure al seu àlbum En l'aire, un disc que promet directes intensos i contundents. Ja a les teves plataformes. Descobreix Les Montses. Escolta música en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Descobrir una gran ciutat. Omplir la panxa amb bon menjar.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Radio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 0222. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Les 3 i 19 minuts. Rodrigo Martínez, què tal? Bona tarda, Rodrigo.
Molt bona tarda.
Ivan Condés, com estàs, Ivan?
Hola, molt bé, bona tarda.
I l'Ivan Marzà, hola, bona... Ivan, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com esteu?
Molt bé.
Tot preparat? Nit de Nadal? Sí. Les compres fetes, el caldo, els canelons, Ivan...
Sí, bueno, menys preparat, no?, però amb les restriccions que ens manen, no?
Sí, sí.
Hem de complir, hem de ser més de 10.
Us han alterat, a vosaltres, els plans, aquestes restriccions que
no,
tenim avui al damunt la taula,
som,
o no?
Nosaltres som 12 i suposo que serem 12, no? O sigui, no, no.
Podeu enviar dos a la cuina.
No, jo he tingut que anul·lar, sí, un dinar, un restaurant, m'ha sabut molt malament, de veritat, pel restaurant, i la veritat han sigut superamables. M'han dit, mira, a més, era un dinar per 10 persones, amb dues meses i tot això, no? I ho han entès perfectament, no? La situació en la que estem és el que estan vivint, ho estan passant molt, molt malament, però la veritat, amb tota la situació que tenen, m'han atès d'una manera meravellosa.
A tu, Ivan, t'ha afectat alguna
cosa? No, perquè nosaltres som 10. I aleshores podrem, de moment, mantenir un dels diners que hi ha, som 10. I això sí, doncs més ventilació, més cura. Afortunadament, vull dir, tots estem vacunats, no hi ha problemes morals, ni familiars, ni discussions, tots ho tenim molt clar. Per tant, anem molt segurs. Avis amb tercera dosi, i tots els adults amb segona dosi, i els petits amb la seva dosi corresponent. Per tant, amb seguretat.
Tu també, Ivan?
Jo també. L'avantatge és que canvio de comunitat autònoma, torno al meu poble. No hi ha la limitació de les 10 persones, la comunitat valenciana. Tampoc som molts més de 10, yeah. Però tothom que està allà està ben vacunat, també. Hi ha, per exemple, els meus pares amb tercera dosi, ja donada de fa uns quants dies. Llavors, cap problema ni ens han afectat tampoc aquestes restriccions de la Generalitat.
En qualsevol cas, les restriccions ara ja són una realitat, en el sentit en el que Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en contra del que semblava, perquè la Fiscalia s'havia pronunciat, i això hi havia qui pensava que d'alguna manera podia alterar una mica el resultat final, però no és així. Li dona la raó tot el govern de Catalunya pel que fa les mesures que aquesta mateixa setmana havia posat al damunt la taula l'executiu català. De què estem parlant? Doncs d'aquestes limitacions de 10 persones, del toc de queda, que és probablement una de les mesures més polèmiques o que ha aixecat més polseguera en aquests moments, i fonamentalment és això, no? Després parlem, si voleu, del que ha passat o no ha passat, ho dic per una mica la conversa que hi havia aquí ara fa un moment, sobre les mesures anunciades pel govern d'Espanya. Què et sembla el que tenim avui i el que tindrem, sobretot, a partir d'aquesta mitjanit, Rodrigo?
Bueno, em sembla que és un govern a Catalunya que no sap gestionar res. L'única manera que té de fer les coses és prohibir, no? Prohibir restriccions. I tenim Barcelona ara mateix buida de tests d'antígens, no? Clar, imagineu-nos que realment cadascú de nosaltres podem fer-nos un test d'antígens barat, si pot ser, per saber si tenim el Covid o no, no? I això ens dona també una senyal que no és al 100% segura, com no hi ha res a la vida de segur, de si podem o no estar amb gent, o si podem o no fer una reunió o anar al treball, o fer un dinar o un sopar. Llavors, jo crec que aquí falten moltes mesures, però mesures que funcionin de veritat, no restriccions, no és tornar a tancar tot el sector de la restauració, tal com ho ha passat molt malament, que estan, bueno, han acceptat ja totes les mesures que facin falta perquè els deixin obrir, no? La situació del sector és molt crítica. I darrere d'aquest sector, òbviament, doncs, hi ha moltes famílies. No només són els bars, els restaurants, són els proveïdors, són els distribuïdors, són els comercials. És a dir, hi ha tota una estructura econòmica darrere i que sembla que el govern de Catalunya no és conscient del problema que està generant.
Ivan, què dius?
A veure, comencem per l'origen, no? Hem arribat a aquesta situació perquè hi ha el Consell Científic Assessor de la Generalitat de Catalunya, que fa un informe el dia 19 de desembre. Aquestes mesures les implementa el dia 20 la Generalitat. I el que ens hauríem de mirar són dues coses. És les 35 persones que formen part d'aquest Consell Científic Assessor són gent de primer ordre mundial, són gent que els més coneguts, no? Els més televisius, l'Antoni Trilla, que ara tots coneixem, la Magda Campins, l'Oriol Mitjà, però hi ha el Daniel Prieto Alhambra, que és una eminència a nivell mundial, que dona classes a Oxford, que assessora governs, d'acord? Tenim 35 personalitats que fan científics de primer ordre, que fan un informe de 25 pàgines, de les quals 20 és l'anàlisi de l'Omicron, ¿vale? Jo me les he llegit, eh? Evidentment, científic, quan no ets científic no és metge, entens ben poc. 3 de mesures i 3 de bibliografia actualitzada de què està passant. Per tant, més validesa i més solidesa a les mesures del govern no podem trobar. Per què el govern, jo crec que ha gestionat bé, com a mínim, aquest moment? Perquè fa una cosa, que és equilibrar la salut econòmica amb la salut pública, i no aplica totes les mesures de l'informe, perquè l'informe era duríssim. L'informe, quasi bé, ens retrotreia el confinament de març de l'any passat. I això un govern el que ha de fer és, equilibrant els perjudicis econòmics amb la salut pública, jo prenc unes decisions. Per tant, prenc algunes restriccions. No les prenc totes. Aleshores, quin és el problema ara? A mi no em sap greu personalment dur a terme totes les restriccions. Tenim un problema econòmic d'uns sectors que estan patint molt i que ara patiran molt. Com ho solucionen altres països? Perquè recordem que a Holanda, a Irlanda, a Dinamarca, a Suïssa, al Regne Unit, hi ha restriccions igual o més de dures. Holanda té un confinament de 4 setmanes total.
Sí, sí.
Aleshores, com es soluciona això? Com ha fet el Regne Unit, fa 2 dies, el ministre d'Economia del Regne Unit diu jo invertiré 1 bilió de lliures a tots els sectors econòmics afectats. D'acord? Què ha fet Junts en aquest sentit? Demanar, presentar una esmena als pressupostos de l'Estat de 1.600 milions d'euros fons Covid, que s'aprova i que el PSOE diu, amb tota la seva barra, que no pensa aplicar. Per tant, el problema no són les restriccions, el problema és que tenim un estat que no és solvent per poder injectar diners en el sector econòmic, que és el que cal.
Ivan, què dius?
Centrifugació.
Vinga.
Com sempre, aquí s'acaba tot amb la centrifugació. Això no és responsabilitat meva, són els altres els qui no paguen. Recordo que hi ha una partida transferida a la Generalitat per fons Covid de la primera onada que no ha arribat mai als seus destinataris, mai, que són els empresaris de Catalunya, i mai han arribat. On estan? Qui lo sap? Però estan traspassats a la Generalitat de Catalunya. 1.600 no, 7.000 milions d'euros. El fons compromès aquesta setmana pel govern d'Espanya, addicional pel Covid a les comunitats autònomes. 7.000, no 1.600 ni res d'això. En quant a les mesures...
Si la mesura del govern d'Espanya ha sigut mascareta al carrer. Si no,
7.000 milions d'euros.
Ara parlarem de la mascareta al carrer.
7.000 milions d'euros addicionals. Què és el que serveix? Igual que el que deien ahir de mascareta sí, mascareta no. Esperem a veure què diu el BOE. I veurem el que realment s'ha aprovat i el que no s'ha aprovat.
Això, no, jo vull... Tinc molt d'interès en que m'ho expliqueu, no demà. No quan surti el BOE, d'aquí una estona.
Prendre mesures sempre són difícils, evidentment. Són complicadíssimes prendre mesures del tipus que siguin. Sigui una mascareta, sigui prendre mesures per fer un confinament, són dificilíssimes. Abans ho parlàvem a fora de... Bueno, és que jo em veig allà al davant, sobre la taula, un munt d'informes i he de prendre alguna decisió i no sé ben bé per on en sortiria. Ara, què és el que veiem? Que es torna a assenyalar al mateix sector, que és el sector de l'oci. Es torna a assenyalar al sector de l'oci com a que són on es transmet tot, perquè és a qui li tanquem una altra vegada les portes. Directament. Llavors, és normal que el sector de l'oci pues, estigui bastant emprenyat amb aquestes mesures. Necessàries? No. Segurament sí, però... calen unes mesures d'acompanyament amb aquests sectors que no s'ha fet fins ara i s'ha de quedar clar que no s'ha fet fins ara i havent una partida transferida a la Generalitat de Catalunya que no s'ha utilitzat.
No sé, Ivan, si vols dir alguna cosa per al·lusions indirectes, vaja.
No, a veure, jo d'aquesta partida no en tinc absolutament cap coneixement. Va haver un primer bloc d'ajuts del vicepresident, aleshores jo crec que era el Pere Aragonès, que va haver, a més, un cert col·lapse del web, però a veure, o sigui, el que se'ls ha donat els sectors afectats fins ara han sigut engrunes i se'ls hi continuarà donant engrunes perquè qui els hi recapta el 95% dels impostos és l'Estat. Qui paga impostos de societats i qui paga IVA i qui els recapta és l'Estat. I és l'Estat qui ha de revertir aquests impostos cap als sectors afectats ara.
I qui ha de reforçar la primària és la Generalitat, cosa que no ha fet fins ara.
Centrifugant.
És la paraula que primer ha dit un i després ha dit l'altre. Vull dir, no sé. I si fem una cosa?
Sí.
I si parlem primer de la Generalitat i analitzem la cosa de la Generalitat i el que són les responsabilitats de la Generalitat amb això, i quan acabem parlem del govern espanyol? Perquè si ho fem d'aquesta manera, sembla que els dos li esteu donant la raó a aquells que critiquen a tothom i que tot té raó. És a dir, en el sentit en el que... excusar-se amb lo malament que fan els altres, a mi em sembla una excusa amb el pagador. La crítica que jo estic sentint durant el dia d'avui, pel que fa la responsabilitat de la Generalitat, és haver fet tard les coses. El fet de dir... Vaja, com a mínim és un argument que jo he sentit molt avui, de dir, probablement sí que calgui tot això, però de veritat hem hagut d'esperar a 2 dies abans del Nadal amb totes les neveres plenes de tots els... això ho hem parlat aquí amb els representants de l'oci nocturn i també de la restauració. Era tan difícil, veient una mica tots els indicadors que anava, preveure una mica més aquesta situació, perquè és veritat que fa un any... hi havia molts més dubtes. Però, home, ara ja comencem a veure una mica com van les coses, no?
Bueno, o sigui, a mi la veritat és que aquest comitè d'experts que té la Generalitat em sembla que són molt bons, són sobretot molt treballadors, perquè l'informe el van emetre el diumenge 19 després de la manifestació del dia 18, no? Llavors, jo crec que realment s'ha de donar un reconeixement a aquests experts que treballen en diumenge. Després, no es tracta tampoc de donar ajudes als sectors. Es tracta de que els sectors puguin treballar. Es tracta de posar els mitjans perquè el virus no sigui, no ens aturi la vida, no? Parlàvem dels impostos que paguen. Bueno, tenim ara uns pressupostos de la Generalitat que proposen un augment d'impostos històric. És a dir, si ja aquest estat que ens roba i tan opressor ens treu impostos, a més tenim la Generalitat que ens està pujant impostos, no? Després, la Generalitat no té cap problema, és a dir, no tenim test d'antígens, però no hi ha cap problema mantenir 300 milions de la Generalitat en màrqueting, ni de fer un fons de 10 milions per imputats per corrupció, no? És a dir, és un tema de prioritats, i no s'està gestionant bé des de la Generalitat. Perquè és lògic, jo entenc que no es pugui gestionar, perquè fa molt de temps que no es gestiona. Només es té un relacte que es va comunicar a la gent, on l'estat espanyol és l'enemic, on la culpa és de l'estat, tot és culpa de l'estat, i aquí, amb les competències que tenim, no es fa res.
Voleu comentar alguna cosa?
No, bàsicament, mira, aquí nosaltres patim una cosa que a vegades està bé i a vegades no, que és el síndrome del penalti fallat, que jo li dic. Si no m'he penalti fallat, és aquell que tu veus el Messi, tira el penalti per la dreta, el falla, el porter l'atura, i el toro passat, i l'endemà, tots amb els amiguets al WhatsApp i fent el tallat, home, estava clar, l'havia tirat per l'esquerra, tots sabem, a toro passat, que aquell penalti s'havia tirat per l'esquerra. D'acord? Això està molt bé i és molt sa, i és molt divertit, i a mi m'agrada fer-ho. El que no podem és frivolitzar amb una cosa tan seriosa i de la qual tots tenim tant desconeixement com una qüestió científica i sanitària. Per tant, frivolitats i menys els que estem als mitjans de comunicació, no en podem fer. Aleshores, jo comparteixo part de la vostra diagnosi, d'acord? I si cal fer autocrítica, s'ha de fer comunicativament, segurament no s'ha fet bé. Ara, no em diguis que aquests senyors no treballen en diumenge, perquè ells
sí que treballen en diumenge.
Treballen en diumenge o esperen a un concert. Ells no esperaven a cap concert. Ells han de tenir dades, i han de tenir dades científiques i dades fiables. I si veus l'informe, és claríssim. Han treballat molt i molt bé. Per tant, la Generalitat, què es troba? Es troba que ella ha d'esperar aquest informe. No pot fer el que vulgui. Tot i que tots sabíem que la sisena onada venia, això és el síndrome del penalti fallat, la Generalitat ha de ser seriosa i rigorosa. Ha d'agafar els informes del seu Consell Assessor Científic i aleshores aplicar mesures.
De totes maneres, la meva crítica no és només per quan s'han pres les mesures, sinó també la crítica és a les mesures, no? Per això que dèiem que no pot ser que tinguem Barcelona des de fa una setmana sense test d'antígens, no? Aquestes són les típiques coses que seria una bona gestió del que ens ajudaria per continuar la...
A veure, li van fer una cara a voler dir alguna cosa.
No, anava el test d'antígens ens serveix també per posar totes les coses al seu lloc, ens serveix quan algú té símptomes. Si no té sintomatologia, el test d'antígens alerta amb el que fem amb els test d'antígens també,
Sí, però és veritat que també s'ha recomanat molt el seu ús. En aquest programa, molta gent, molts experts en la matèria, efectivament parlen de que no està de més fer-se un test d'antígens abans d'anar a un dinar familiar. Per exemple, vull dir que, clar, és que entre unes coses i unes altres, la veritat és que estem tots una mica desconcertats, no?, amb totes les mesures que tenim al damunt la taula. No sé com està portant tota aquesta situació la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic. Després farem la segona part de parlar del govern central, que no me'n vaig. A més, tinc moltes ganes que l'Ivan Marzà ens expliqui què és el que dirà el BOE demà de la novetat del que fa la mascareta, que em sembla que no és ben bé la idea que tenim tots al cap. Alicia Romero, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Alicia Romero, com saben, és la portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament. Com està, senyora Romero? Com està vivint vostè totes aquestes mesures que el Tribunal Superior de Justícia ha donat llum verda avui?
Bé, la veritat és que la situació de la pandèmia s'està complicant, no? En els darrers dies doncs, estan pujant els contagis i malgrat que és veritat que aquesta variant no és perillosa, com a mínim no és tan dura com havien sigut altres, doncs bueno, hem d'anar amb precaució, hem de ser prudents i hem d'intentar doncs, escolta'm, restringir al màxim doncs, les nostres activitats perquè això no vagi més, no? I seguir vacunant-nos. Jo, per exemple, doncs, vaig portar les meves dues filles petites a vacunar i això és el que hem de fer, intentar doncs, protegir-nos i intentar doncs, a complir amb les restriccions que ens marquen, perquè sempre s'ha de pensar que és pel bé, no?, i per la salut de tots nosaltres, i per tant jo crec que aquest és un bé molt preuat que s'ha de protegir, per tant, doncs, complirem i serem escrupolosos amb això.
Creu que ha fet tard el govern de Catalunya a l'hora d'anunciar aquestes mesures?
Sempre és molt fàcil parlar a tiro passat, no?, que es diu, i per tant, doncs, bueno, doncs, s'han pres quan s'ha considerat adient. Nosaltres sempre hem donat suport al govern de la Generalitat amb aquest tipus de mesures, perquè em sembla que amb la pandèmia el que cal és donar suport als governs, que són moments molt difícils i són mesures complicades de prendre i no fer política partidista, i per tant, aquesta és la línia que els socialistes hem portat a Catalunya. No hem viscut la mateixa situació a Espanya, on els dos polítics, doncs, justament no han mantingut aquesta actitud més constructiva. Però bé, segurament que si entréssim o parlem d'aquí un any podríem avaluar millor això, ara preferim doncs, donar suport al govern i intentar doncs, que aquestes dades baixin i puguem entrar a la normalitat com més aviat millor.
Hi ha dos temes necessàriament dels que hem de preguntar a la portaveu del PSC al Parlament, a la senyora Alícia Romero. La primera és aquesta llum verda, aquesta aturada que hi havia fins ara a l'hora de substituir les persones que representen tot un seguit d'institucions importants, com la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, com la Sindicatura de Greuges. Finalment, hi ha hagut acord entre el PSC, Esquerra i Junts per Catalunya. Ha estat difícil, senyora Romero, aquest acord?
Bueno, els acords d'aquest tipus sempre són difícils, però bé, estic satisfeta de com ha anat. Crec que hem fet dues coses ben fetes. Em diu molt clar l'objectiu, que era que s'havia de renovar, i crec que ho hem fet amb molta discreció. Això era important perquè en el moment que surt un nom de la negociació, doncs, acaba trencant-se, no?, les confiances, i això era important, doncs, mantenir-ho. Finalment, doncs, hem aconseguit anar tenint aquestes reunions amb discreció, amb prudència, i finalment ha sortit l'acord, i la veritat és que estem satisfets, perquè em sembla que, doncs, que les institucions han d'estar ben representades, no?, amb les persones, amb els seus càrrecs doncs, vigents. Això no passava i em sembla doncs, que era una anomalia democràtica que doncs, ahir vam salvar menys amb aquests òrgans, i ara doncs, anirem fent poc a poc paquets fins a prorrogar-los, fins a renovar-los tots.
Creu que ho notarem els ciutadans? És a dir, el fet de que en lloc d'unes persones hi hagi unes altres? Creu que, per exemple, ho dic perquè estic pensant en la Corporació Catalana Ràdio i Televisió, sobretot, i les moltes acusacions que s'han fet d'un excés de politització, no?, durant tot aquest temps. Creu que això, amb aquest nou nomenament, canviarà en els propers temps, senyora Romero?
Nosaltres hem dit una cosa, en el cas de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, hem sigut molt crítics, som molt crítics en moltes coses, amb el pluralisme i amb altres aspectes, però nosaltres des del mes de maig hem estat treballant un document sobre el futur dels mitjans públics de Catalunya. Vam voler treballar amb els grups, tant a l'Esquerra com amb Junts, aquest document per dir, escolta'm, no només hem de triar set persones, sinó que hem de triar, o hem de provar, hem de treballar un encàrrec que aquestes persones portin en aquesta corporació, i per tant un full de ruta, no?, del que haurien de fer aquestes set persones en la corporació, i aquest document de 10 pàgines s'ha doncs, integrat a l'acord. Per tant, aquestes set persones saben que tenen un encàrrec, saben que han de fer equip per millorar els mitjans públics de Catalunya. Si ens en sortirem o no, doncs ho haurem de veure amb el temps, però la voluntat no d'omplir unes cadires, sinó d'intentar que aquest equip de persones desenvolupi un projecte que hem escrit i que hem signat, ens sembla molt rellevant, no havia passat en els darrers anys, i per tant, doncs, creiem que això sí que és important, no?, que hi hagi un encàrrec fet, clar, i que aquestes persones sàpiguen què se'ls demanarà i què s'espera d'ells, en aquest cas, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
I l'altre tema que també es tanca ja és el dels pressupostos, no?, que finalment han vist la llum. Quina lectura en fa d'aquests pressupostos que marcaran la governabilitat de Catalunya en els propers temps?
Sí, nosaltres hem sigut molt crítics amb aquests pressupostos. Em sembla que són uns pressupostos que, evidentment, doncs no marquen clarament, no?, ni de manera ambiciosa una recuperació econòmica i social. Són uns pressupostos molt continuistes, no?, ens diem, deia jo aquest matí, amb una, no?, el vell estil convergent, perquè al final doncs, no hi ha recursos importants ni per revertir les retallades en salut, per exemple, ni per fer polítiques valentes a indústria, per exemple, que és el que caldria, no?, per poder anar sortint de la crisi. Per tant, uns paròs que no ens agraden, per això hem votat en contra, però sobretot una cosa rellevant del que passarà avui o que ha passat amb l'aprovació dels pressupostos és que s'obre una nova etapa. No s'ha trencat la majoria d'investidura amb la CUP i, per tant, no sabem on vol portar el govern de la Generalitat al país. Li hem demanat al president Aragonès que ens ho expliqui, però de moment no tenim resposta. I l'única cosa que sabem que això ha generat, doncs, és incertesa i inestabilitat, en un moment que caldria, home, doncs, que suméssim el màxim possible per sortir d'aquesta crisi, no? A més, tot això s'ha fet sense parlar amb el grup socialista i és bastant, doncs, incomprensible que sigui així, no? Tenint en compte que per altres temes, doncs, sí que s'hi dialoga, no? Crec que són moments en el que caldria sumar per intentar, doncs, això, posar tots els esforços per sortir d'aquesta situació que vivim, que no és bona des del punt de vista econòmic, però tampoc social.
Sí, perquè, com comenta molt bé, senyora Romero, no es negocia amb el Partit Socialista quan estem parlant del govern de Catalunya, però, en canvi, sí que, per exemple, per renovar aquests òrgans dels que ara parlàvem, no?, la Corporació, la Sindicatura i demés, o la Diputació de Barcelona, o ahir entrevistàvem, per exemple, l'alcalde de Badalona, el senyor Guijarro, i veiem com, efectivament, hi ha un acord entre Junts, Esquerra, i demés, que és el que ha facilitat que sigui el senyor Guijarro, el nou alcalde, no? Per què entén que no amb el govern, però sí amb totes aquestes institucions es pot parlar amb el Partit Socialista?
Bé, això li hauria de preguntar a ells, que són els que, diguéssim, que decideixen si en uns llocs i si en altres no. Nosaltres ens hem posat a disposició del govern en molts àmbits, en el cap dels pressupostos, però també a l'inici de la legislatura vam tendir la mà per arribar a pactes, per exemple, amb com sortir de la pandèmia o amb els fons europeus, és a dir, que sempre estem disposats a parlar i acordar si això és millor pel país, no? I, en canvi, qui discrimina en què es parla o no amb els socialistes, doncs és el propi govern o el grup d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Ells haurien de contestar aquesta pregunta. Jo crec que els ciutadans això no ho entenen, no? O no entenen que Esquerra Republicana aprovi els pressupostos a Madrid i parli allà i negociï amb el PSOE i aquí no ho faci amb els socialistes catalans. Crec que és incomprensible i algun dia ho hauran d'explicar i, per tant, doncs prefereixo no fer càbales, però realment, com diu vostè, és bastant incomprensible.
Un dia de venir al programa a veure si... perquè jo estic segur que les càbales les fa. El que passa és que no es les explica. A veure si un dia ve i en parlem amb calma d'això o de qualsevol altra cosa. Senyora Romero, un plaer saludar-la, que tinc unes molt bones festes.
Pues igualment, molt bones festes i fins la propera.
Moltíssimes gràcies, bona tarda. És la portaveu del PSC al Parlament de Catalunya. Ivan, per què efectivament aquesta cosa? Perquè tu anaves posant cares, per tant tens la resposta molt clara, no? Per què efectivament es poden arribar acords a l'Ajuntament de Badalona, a la Diputació de Barcelona, sí, es pot parlar per renovar les institucions, es pot negociar a Madrid, però en canvi no al govern de Catalunya?
A veure, primer, les dinàmiques municipals, jo crec que això ho tenim clar, tots els partits són pròpies i els grups municipals o les agrupacions locals són sobiranes. Per tant, la dinàmica interna de cada poble, cada ciutat, s'ha de respectar. I m'estranya que el PSC ho digui això perquè el PSC pacta amb Esquerra, pacta amb Junts, amb 30 o 40 municipis a Catalunya. Per tant, això s'ha de respectar i s'ha de treure. És cert que jo, per exemple, tinc molt clar un cordó sanitari a l'ultradreta, eh?
Yeah.
Això. Aleshores, per què el govern de la Generalitat no ha pactat els pressupostos amb el PSC? Perquè és la seva opció de govern. La seva opció de govern és el 52%. Qui se n'ha desmarcat és la CUP. Però cada govern ha de tenir la seva opció, i l'opció de Junts i d'Esquerra no és pactar amb el PSC aquesta legislatura, és avançar cap a la independència. Una altra cosa és que la CUP se'n desmarqui. I, clar, una de les cases que posava, no?, diu, és que estem en un període d'incertesa i inestabilitat. Tot el contrari. Un pressupost aprovat per majoria absoluta, el que dona el govern i el país és certesa i és estabilitat. I més i quan és la primera vegada en 10 o 12 anys que s'aproven abans de l'1 de gener i l'1 de gener ja es poden aplicar. Per tant, jo crec que el govern ha fet la seva feina, que s'aprova aquests pressupostos amb una ampla majoria i amb la seva opció política, que és absolutament legítima.
Voleu fer cap comentari sobre el tema dels pressupostos, bueno, o tornem al tema de la mascareta, que tinc moltes ganes de parlar de la mascareta.
Sí, ràpid, jo crec que els pressupostos el que necessiten és una bona retallada. Una bona retallada a màrqueting, a càrrecs de confiança, als càrrecs de la Generalitat, perquè tenim una situació molt, molt greu i no ens podem permetre els luxes que el govern de Catalunya s'ha permès en altres èpoques.
Ivan?
Ni una coma, el que he dit ja a l'Alicia, si no seria una mica...
T'imagines no estar d'acord? T'imagines no estar d'acord? Escolteu, m'ha fet molta gràcia, però jo quan he baixat... A mi, que és una mesura, i ho confessaré, perquè ho vaig dir ahir públicament, i no passa res, a mi no m'agrada gens aquesta cosa que avui tenim a tots els diaris de l'obligatorietat de la mascareta, sobretot perquè, escoltes, els experts ja et diuen que no és una mesura que realment freni res, és el que diuen els experts. I quan he arribat, que estava l'Ivan i el Rodrigo, m'han dit, no, però sí, en realitat no canvia res. Però expliques això, Ivan.
Jo puc dir concretament el que ha sortit a la roda de premsa del posterior al Consell de Ministres. Con esta nueva regulación, literal, volverá a ser obligatorio llevar mascarillas al aire libre en espacios abiertos, salvo que se practique deporte individual en espacios naturales, manteniendo la distancia mínima de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes. Los demás usos se mantienen alterados. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia al final? Que quan hi ha un amuntegament de gent s'ha de posar mascareta, home, crec que també s'havia de recordar, perquè anem cap a unes dates on tenim cavalcades, on tenim...
Però vols dir que jo surto demà al carrer... Perdona, jo surto demà al carrer i m'he de posar la mascareta o no?
En principi, segons es desprèn del que es diu aquí, si no arribes a un amuntegament, no.
No, però mira...
Deixaràs fer una còpia d'això per si m'aturen els Mossos? Sí, t'ho juro, que vull una còpia d'això.
Agafa el BOE.
Sí, home, vaig amb el BOE sencer, no?
És una pàgina...
I senyor agent, miri el que diu el BOE.
És una pàgina que pots entrar...
Sempre et pots cobrir portant bambes, no?
Per sortir corrents, vols dir?
No, per dir que estic fent esport.
Exacte, sí.
No, jo... És veritat que realment no ha canviat res i això és pitjor de tot. És que han fet una roda de premsa, han fet un nou decret per una cosa que ja estava feta, no? Jo crec que això és pitjor encara que posar mascaretes pel carrer una altra vegada. S'ha fet fins i tot una roda de premsa en interior, sense mascareta de les ministres, per dir que és obligatòria la mascareta pel carrer. És a dir, ens estem tornant tots una mica bojos, no? No té cap sentit. Si no té una consistència científica el fet de portar mascareta pel carrer, no s'hauria de portar mascareta pel carrer. No té cap sentit. I jo crec que aquí sí que és cert que hem d'obeir les lleis, però aquí entra també el sentit comú, no? Que és el que sembla que on falta és als governs.
Ivan.
No, a veure, més enllà de l'anècdota de la mascareta, d'acord? El problema no és aquest, el problema és la manca d'acció, d'acord? D'una reunió del president del govern amb tots els presidents de les comunitats autònomes, amb una situació de crisi evidentíssima, i per mi, que es prengui aquesta mesura o no, si va acompanyada d'altres mesures, doncs és anecdòtic, fins i tot. Tots sabem que és potser una mesura més de conscienciació, que no pas efectiva, perquè fora del carrer ja els científics diuen que no hi ha perill d'infecció. Però clar, això és oportunisme per evitar el desgast. Vull dir, el senyor Sánchez no vol prendre mesures, com les ha pres la Generalitat, sabent que hi ha desgast, i que venen avalades per millors científics i epidemiòlegs del món. Aleshores, el que demanava el president Aragonès era de sentit comú. Escolti'm, com a mínim anem a plantejar una sèrie de mesures homogènies a tot arreu.
Però això, en realitat, no se li pot retirar. Perdó, perquè és una cosa que, com està transferida a les comunitats autònomes, aleshores la crítica ha de ser a la resta de presidents també, de les comunitats autònomes, també, no? Perquè seria demanar-li a l'Estat que prengués les decisions per prendre decisions que afectessin a totes les comunitats.
No estem dient que prengui competències, però sí que el govern de l'Estat pot suggerir. Home, el diàleg està per això. Senyors, la situació és crítica. Home, anem a veure les mesures de Catalunya. Quines podem aplicar més o menys a tot arreu? Perquè si no servirà de res la gent que vingui d'altres comunitats aquí, d'acord? Igual està infectada o està més infectada. I aquí tenim unes mesures molt dràstiques. Per tant... jo crec que és rentar-se les mans i esperar, xiular, i esperar a veure què passa a les festes de Nadal, i al gener ja prendrem igual alguna decisió. I això un govern de l'Estat no s'ho pot permetre en una situació tan crítica.
La qüestió torna a ser la mateixa. Cada comunitat autònoma té les seves competències. Si l'Estat entra i posa mà, llavors...
No és posar mà, és coordinar.
Llavors seria que l'Estat s'està posant dintre de les competències que tenim nosaltres. L'altre dia ho va dir precisament també el president Puig. Escolteu, deixeu que nosaltres gestionem el nostre autogovern i vosaltres gestioneu el vostre autogovern.
El caos és absurd.
Per què us poseu en el nostre autogovern? Si s'està defensant la cogovernança,
exercim
de 17 presidents de comunitats autònomes, només n'hi ha un que demani això, què farem? Ho aplicarem perquè ho diu el president de la Generalitat
de
Catalunya?
No. El president de la Generalitat va demanar, per responsabilitat i per cogovernança...
La mesura de la mascareta la van demanar 7 o més dels 17 que hi havia allà. I resulta que és una imposició del govern central, quan tu llegeixes. Quan es va demanar precisament allà, per una àmplia majoria. I després volem que el que demana un president es posi a tot l'Estat, perquè ho demana el president de la Generalitat.
Que...
Llavors no és imposició, no serà imposició.
Si tu llegeixes els informes dels Consells d'Assessors, per exemple, de la Comunitat de Madrid, diuen el mateix que diu el de la Generalitat de Catalunya. Una altra cosa és que hi hagi certs presidents, i el populisme de la Comunitat de Madrid és esfereïdor, que no l'apliquin, que tinguin tot un acord mediàtic al voltant, que ho amaguin, i que no apliquin aquestes mesures que els seus científics diuen que han d'aplicar. Aquest és el problema.
Jo crec que tens tota la raó amb això que estàs dient, però això en quina situació deixa el govern de Madrid? Dic que el govern de Madrid no de la comunitat, sinó de l'Estat espanyol. Sí. Què ha de fer amb aquests governs? No, és que no. És molt interessant el que estàs plantejant, perquè és una crítica que jo l'escolto molt en aquest programa, no? És a dir, hi ha molta gent que està demanant que el govern central prengui l'autoritat amb tota aquesta història per tot el conjunt de l'Estat. Perquè aleshores què ha de fer? Tu que no prens això, tu has de fer... És molt complicat, això, no?
Home, seria lògic perquè s'ha de fer una campanya conjunta. És a dir, si ja ens està costant a la Unió Europea que els moviments, hi ha total, moviments lliures de persones i mercancies i tot, doncs lògic seria aquí fer front comú. I aquí no s'ha sabut fer. Per què? Bueno, també és una mica una posició fàcil, jo crec, del govern d'Espanya de deixar fer a cada comunitat autònoma. Les que surtin bé, si ho fan malament, bueno, tu no has fet res, però si ho fan bé, no... És a dir, jo crec que ha de ser una estratègia conjunta. Jo ho tinc claríssim, perquè com a país hem d'actuar... O sigui, aquí no hi ha fronteres, i a Europa pràcticament tampoc les tenim, no? És a dir, ho lògic seria fins i tot tenir, no, una centralitat a tota Europa, encara que per les mesures que estan posant els països europeus, espero que no sigui així.
No ho sé, voleu dir alguna cosa més?
No, que després ens topem amb una cosa tan important com es diu Constitució, que alguns defensen, i que resulta que ens diu que cada comunitat autònoma té les seves competències i les han d'exercir.
Sí.
Insisteixo que és molt complicat aquest tema, perquè efectivament, segons amb qui parlis, hi ha aquesta voluntat que sigui el govern central qui torni a agafar, com va passar en el seu moment, les competències sobre tot això, i sigui qui dictamini tota la història.
Ens haurem d'aplicar un estat d'alarma.
Clar. No, ho dic perquè és molt complicat, això. És una d'aquestes d'aquelles històries que dius, quan hi ha competències transferides, la situació és aquesta.
Però
no?
El president d'un govern, en una situació límit com estem, té l'autoritat i ha de tenir la legitimitat per suggerir. Jo no estic parlant de canvis legislatius, però si ha de dir, escolti'm, els científics diuen que prenguem aquestes 10 mesures, què us sembla? És que no va plantejar ni això.
Deixa'm dir-te, Ivan, una cosa, que efectivament a mi també m'ha sorprès el fet que el govern digui que està al costat de les decisions que prenguin totes les comunitats, no? Les que prenen i les que no prenen. Efectivament, deixa'm dir que massa no s'ha mullat el govern espanyol amb això, no? No sé.
No, està...
No s'ha mullat gens.
Està ben clar que se la juga, no? A vegades a Pedro Sánchez sembla que jugui una mica l'estratègia de Mariano Rajoy, de bueno, si no me muevo, no me ven, no?
En fi, 9 minuts i les 4 de la tarda hem parlat també amb Alicia Romero sobre aquest relleu que hi haurà al davant de la corporació, al davant de la sindicatura, al davant del CAC, també l'Agència Catalana de Protecció de Dades, que serà dirigida per l'exconsellera Meritxell Borràs. Com heu vist aquest acord, finalment, Ivan?
Bueno, benvingut sigui l'acord, també per visualitzar que de veritat es poden fer acords, encara que sigui amb gent que pensa radicalment diferent a tu, i celebrar també, ja personalment i especialment, que es deixi de tenir un activista pro causa a la sindicatura com a defensor del poble.
Síndic de Greuges.
Com a síndic de Greuges, no surt de sindicatura de Greuges, volia dir.
Uh-huh. Ivan?
No, a veure... Tots entenem de la gran, no? La política ha de ser això. La política ha de ser això. I hi ha d'haver aquesta geografia variable de poder pactar amb unes forces en un ajuntament, de no voler pactar amb aquelles forces del pressupost, però després haver de pactar aquelles forces els recanvis a totes aquestes estructures de la Generalitat. Per tant, és positiu. Fem autocrítica. Arriba tard, perquè hi havia càrrecs que estaven caducats de feia 3 o 6 anys, el qual és un escàndol, i tots els partits polítics hem de fer autocrítica.
Yeah.
Perquè igual que critiquem quan això passa al Consell General del Poder Judicial o a la Judicatura espanyola, ho hem de poder criticar quan els nostres no fan la feina. Per tant, a veure, més enllà d'un altre debat, que és el de model de televisió pública que volem, que jo crec que també l'hem de fer, també l'hem de fer de televisió i de ràdio públiques. Ens n'hem d'alegrar. Jo simplement desitja sort a tots els meus càrrecs. I alguns que tenen un perfil professional molt, molt, molt adequat.
Rodrigo?
Bueno, jo somnio, tinc l'esperança de que aquests òrgans no tinguin deutes polítics, no? Només això, espero que no tinguin deutes polítics com han tingut els càrrecs anteriors. Veurem, els hi donarem un vot de confiança. Jo no la tinc, però... endavant.
Anem a veure de què s'està parlant avui al carrer, que m'imagino hi ha molt de Nadal. Javier Ordiales, què tal? Bona tarda, Javier.
Hola, bona tarda, què tal?
El Javier Ordiales ens parla des del seu taxi. Hi ha hagut molta feina avui, Javier, o no?
Doncs avui hi ha hagut bastanta feina, però la veritat és que no es veu gaire gent pel carrer. Estan confinats, estan fent...
Estan preparant el sopar de demà, no?
Sí, sí, sí.
Tenen la cardolla i totes aquestes coses, no?, de cara al Nadal.
Exactament.
Escolta'm una cosa, i de què se'n parla avui al taxi? Quan la gent puja, quins són els temes dels que parla?
Precisament d'això, del sopar de demà, de les festes, i de com es planteja cada família els sopars i els dinars d'aquests dies. Hi ha molt de nerviosisme, es nota que la gent, quan puja al taxi, el primer és... explicar-te com veu ell el sopar, que estan buscant test per fer-se test abans d'anar a casa de la iaia, que no en troben, que no saben què faran, i bueno.
Hi ha molta gent, no?, que vol fer-se el test abans d'anar al dinar o al sopar, no?
Sí, i molta gent que m'ha preguntat, oye, ¿sabes dónde venden test? Dic, la veritat que no tinc ni idea.
Sí, perquè una de les coses que més estem veient aquests dies són els cartells de no hi ha test a totes les portes de totes les farmàcies, no?
La veritat que sí, i això ja dic, és una cosa que m'amoïna molt a la gent perquè m'estaven dient això. Dic, clar, nosaltres som 8, 10, anem a casa la iaia, volem fer-nos una prova abans d'anar-hi per veure que estem tots bé.
Clar.
Però clar, si no trobes la prova, com t'arrisques, no t'arrisques, i això és del que avui parlàvem al taxi.
Clar. Toca treballar el dia de Nadal o no?
Em toca treballar, però la dona, que és qui mana...
Et t'ha dit que no.
Festa.
Molt bé. Doncs, aleshores, que tinguis unes bones festes, Javier, i moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
Gràcies.
Adéu, bona tarda. La preocupació de la gent, justament... Això ens torna a portar al començament de la xerrada, no?, pel tema dels tests d'antígens, que està tothom buscant tests d'antígens com a bojos.
Sí,
no?
jo he arribat a comprar ara per internet a una farmàcia de... Jo crec que era de Saragossa. M'arribaven de fora de
Catalunya. Tu t'han arribat? Tens test? Tu tens test?
Sí, però estan...
Podríem fer un mercado negro aquí,
estan,
o...?
Estan a 100 euros.
A 100 euros?
Sí.
Caram, Rodrigo, jo pensava que érem
50,
amics, tu i jo.
50 si els puc fer jo, i així me desahogo un poco y clavo ahí.
Però, per favor, i aquesta... No. Desconeixia aquesta vessant teva. En fi, no entrarem en detalls del que m'ha vingut al cap. Ivan, és complicat, realment, eh?
No, és una situació complicada, és una situació una altra vegada excepcional, és que ho vius amb una certa intranquil·litat i certa tristesa. Jo volia parlar sobre una cosa, no? Com ens trobem ara? Aquest ha sigut un país on la contracultura ha inoculat aquell discurs que jo mai he compartit, de que les festes de Nadal són un rotllo, de que a mi no m'agrada el Nadal, de que anar a la família és un cunyàs, i ara resulta que tots estem histriònics perquè hi ha unes mesures restrictives que ens limiten visitar la família o no trobem testos d'antígens, no? Jo des d'aquí, en aquesta situació tan estranya i tan difícil, reivindico els sopars i les trobades de Nadal i familiars.
Diu, amb més de 10. Reivindico els de més de 10. Ivan.
No, a veure, també el test d'antígens doncs, és una de les mesures també que es va parlar ahir, la conferència de presidents, que s'ha aprovat també avui, obrir a més marques, a més laboratoris, poder subministrar test d'antígens quan més ràpid millor. A veure si comencen a arribar una altra vegada. I
recorda tant, recorda molt a l'inici de la pandèmia, amb les mascaretes, us en recordeu? Que anaves buscant per tot arreu. I també a les farmàcies, és que ja t'ho diuen quan entres, ja et diuen directament que no hi ha test d'antígens, no?
Sí.
És una cosa al·lucinant. Estem només a 2 minuts, no hem parlat de la reforma laboral. Fixeu-vos que en un altre moment hauria estat el gran tema de conversa. Encara que siguin 30 segons, m'agradaria saber què penseu. Vinga, Ivan Barzà.
No, jo només dic que el que sembla el govern social comunista, que molts venen com a l'apocalipsi dels nostres dies, ha estat capaç de posar d'acord a patronal i sindicats per tirar endavant una reforma laboral.
Tu què dius, Ivan?
No, home, hi ha una part positiva. Primer, que deroga gran part de la reforma laboral del PP, és obvi, i segon, que limita un dels grans mals de l'ocupació avui en dia, que és la temporalitat. Ja. Clar, això no podia ser, per tant, jo crec que COE, sindicats i govern d'acord, és una bona notícia, eh? No, ja ens equivoquem.
Jo basant mal en els resultats, la reforma laboral del PP, els resultats van ser bons, els resultats van empitjorar precisament amb l'augment del salari mínim. Això és un fet, i després va venir la pandèmia, etcètera, no? I tenim unes xifres d'Eres, d'Agarra't i no te venes, que ja veurem quan això es converteixi en atur real, no? Bueno, jo crec que l'acord és bo. Ara veure com evoluciona el mercat laboral. Jo no tinc gaires esperances tampoc en això. Crec que fa falta una transformació econòmica, una ajuda a la inversió nacional i estrangera, una seguretat jurídica a Espanya que no tenim, i sobretot doncs, bueno, postos de treball. La gent no necessita subsidis, la gent necessita un sou.
Què has demanat als Reis, Ivan?
Doncs jo llibres, jo sempre demano llibres. És la meva vega, sobretot d'història, eh? Novel·la històrica, història. És la meva formació i és la meva passió, i jo demano llibres.
Has estat bo, tu, Ivan Martà.
Ho hem intentat.
Sí. Què has demanat, tu?
De moment, res.
De moment, res.
De moment, poder descansar una mica.
No és poca cosa, eh?
No és poca cosa.
I tu, Rodrigo?
No, jo res, tampoc. Segur que algun llibre cau, que sempre...
Ah, però
sempre,
no demanes res, tu?
No, jo deixo a la meva dona... Li deixo que s'ho imagini. I li posa molt nerviosa, no?
Home, però... clar, perdona.
Però jo vull veure, no?, com m'estima.
Rodrigo, Ivan, que tingueu unes bones festes. Ens retrobem ben aviat. Moltes
gràcies.
Fem una petita pausa. Són les 4. Tornem ara al Tot anirà bé. Fins ara mateix.